Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bé, i què voleu fer aquests dies?
Anar a una piscina caribenya.
Dormir en un hotel del Far West.
Volar a llocs d'un drac.
Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
L'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat presenta el cicle Clàssica a la Magna, una programació de 4 concerts amb intèrprets de prestigi internacional i nacional que ompliran l'Aula Magna de Música de Cambra i grans solistes. I per parlar-ne ens acompanya Roger Roca, director i pedagog, a més de professor del centre. Roger, benvingut.
Hola, bon dia, Carme.
Què tal? Com va aquest inici de curs?
Bé, doncs mira, un...
Enfeinats, em sembla.
Enfeinats, com sempre. Això sí que no estalviar, perquè l'inici de curs és molt potent. Tothom, diguéssim, acaba materialitzant els seus horaris que hem estat creant doncs, mesos abans i que l'escola comenci a funcionar. I bé, molt il·lusionats pel projecte que tenim, per les activitats que farem i com sempre, doncs pensant en l'alumnat i les seves famílies.
Hem de dir que habitualment aquest espai ens acompanya en la conducció i en la presentació la Clara del Ruste, que avui, evidentment, no la tenim amb nosaltres. Per un imprevist, una situació,
problema
una afectació
mèdic,
de salut, sí. Però que esperem que es recuperi ràpidament.
Sí. Eh? Ella està bé, s'està tractant i en breu la tindrem entre nosaltres i tant.
Roger, acaba d'arrencar aquesta nova temporada, aquest nou curs a l'Escola de Música i Conservatori, però per saber una mica quines són les perspectives d'aquest nou curs, estaria bé de saber d'on venim. Per tant, podríem fer una valoració del que va ser i com va anar el curs passat.
Sí, el curs passat doncs, es va traçar amb normalitat. Doncs vam fer les activitats que teníem previstes, tot l'engranatge d'escola va funcionar perfectament i doncs ja una mica doncs enllaçant el curs passat amb aquest, doncs sí que us haig de comentar que vam tenir una trista notícia a mitjans d'agost perquè va morir l'Oriol Espuny, un professor del departament de piano, sobtadament, i doncs això ha fet que aquest inici de curs hagi sigut una mica trasbalsat, no? L'Oriol era una persona que feia 23 anys que treballava a l'Escola Conservatori, havia estat molt vinculat a la ciutat a nivell musical, i doncs el trobem molt a faltar. La veritat és que va ser molt dur a l'inici de tot el curs, perquè entomar doncs, tota el nostre claustre amb els alumnes i les famílies i tot el llegat que ell havia deixat anteriorment, doncs va ser un moment molt, molt intens, molt trist, però val a dir que aquestes tristes notícies, catastròfiques notícies, porten també a la unió de les persones i doncs, tota la feina que hem fet de dol per l'Oriol i que continuarem fent, evidentment, perquè tenim previst activitats i jo puc anunciar una mica doncs, un concert homenatge per l'Oriol. Ens ha unit i ens ha fet forts com a col·lectiu i això amb un col·lectiu gran de 50 professors i de 700 alumnes i famílies, doncs això doncs bueno, cal tenir en compte, aprofitar-ho i tirar endavant, que és el que ens toca.
No hi ha dubte que és un sotrac emocional per a vosaltres, però que teniu tot un curs per endavant que cal afrontar. Amb quines perspectives?
Doncs estem molt engrescats amb dues coses, amb dos reptes importants per aquest curs. Un és referent al currículum de grau professional. Sabeu que aquí a l'Escola Conservatori tenim tres ofertes educatives. Una que és la grau professional, que comencen amb una prova d'accés als 12 anys i que dura 6 cursos, que és la part més reglada del projecte educatiu. Després tenim l'Escola de Música, que és un itinerari complet també, que dura 8 anys. I després tenim l'aula oberta, no? Doncs en aquest curs el que ens plantegem com a repte pedagògic és una reestructuració del currículum de grau professional. És a dir, de les assignatures que hi ha dins el currículum, com es distribueixen. Per què? Doncs perquè la realitat canvia, els alumnes canvien, els contextos, evidentment, són canviants, i, per tant, després de 15 anys de desenvolupar doncs, un currículum concret, que vam idear el 2011, ara toca fer revisió, toca reestructurar-lo, i això doncs, porta doncs, un treball en equip molt important per decidir com es fa, i després una direcció doncs, de l'equip directiu específica. No? I aquest és un repte que ens fa molta il·lusió perquè creiem que ens portarà beneficis a nivell educatiu i pedagògic a curt plaç. No? I després l'altra cosa és que, fruit de les llavors que vam plantar fa anys, al centre ara podem dir que tenim dos grups molt fornits i que ens fa molta il·lusió poder compartir amb tothom. No? Un és la banda juvenil, que tenim 50, gairebé 60 músics a la banda, això són molts, d'edats entre 12 i 16 anys.
Sí, sí.
I després tenim una orquestra de corda amb 35 músics. Per tant, el projecte va creixent, es va enriquint, les persones anem madurant, van madurant, i, com ja sabeu, doncs són fluxes i cicles, i ara doncs estem en aquest període, no? De tenir grups d'alumnat no gaire gran, diguéssim, entre 12 i 16, joves adolescents, però que tot això doncs es anirà continuarà desenvolupant fins a tenir doncs poder grups una mica més amb més d'edat i bueno, i el que tot això comporta.
Doncs això és ni més ni menys que fruit de tota la feina que feu.
Sí, clar, és allò
que... Per tant, m'imagino que esteu super satisfets i contents, no?
Sí, estem contents del que hem fet, del que estem fent i a l'expectativa del que passarà, perquè amb educació, no? Tots sabem que les coses van canviant, van transformant i s'ha d'anar a estar a sobre del projecte continuadament per poder guiar-lo i poder conduir-lo de la millor manera.
Doncs, Roger, avui volem parlar d'aquesta nova proposta que feu, Clàssica la Magna, un programa de 4 concerts que, així, a grans trets, com definiries? A qui voleu arribar amb aquest nou cicle?
Sí, això és un projecte que venim perseguint fa temps i ara s'ha pogut materialitzar. És un cicle de música que es diu Clàssica la Magna, com bé dius, Carme, i que són 4 concerts amb músics professionals vinculats amb l'Escola Conservatori. Vol dir que són amics, són persones que tenim col·laboracions i que volen oferir doncs, els seus programes a l'escola per enriquir principalment el projecte educatiu de centre. Per què? Perquè l'eina que utilitzem és la música, i per tant amb els alumnes i estudiants els hi va molt bé doncs veure músics professionals en escena, a prop, a l'Aula Magna, gratuït i allà doncs amb aquest contacte directe. I després, per què no aprofitar per extendre tot això a la ciutadania santcugatenca i que puguin venir doncs a gaudir d'aquests concerts que, com bé dius, són molt variats, són 4. Un és el primer que farem el divendres, aquest divendres.
Et sembla que el repassem,
sí,
allò...
Va, anem un
per sí, un, i els il·lustrem amb una miqueta de música,
tant,
ja que estem a la secció
sí,
de...
Sí, 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 i tant.
De música. Després parlarem de les entrades, perquè diria que el primer, i ara ens ho confirmes, crec que diria que no queden entrades. Anem pel primer concert. Bé, doncs amb aquestes notes musicals il·lustrem el primer dels concerts, que té com intèrprets dos músics que tu mateix ens pots presentar.
Doncs per encetar el cicle comptem amb la Sou Yung Yun i el Marcin Sikorski. Són dos músics impressionants. Ella fa alguns anys que viu a Sant Cugat, i Sant Cugatenca, es considera Sant Cugatenca, i venen a preparar doncs els seus programes a l'escola i ens ofereixen aquest últim programa que estan preparant, que compta amb una sonata de Brahms, amb una sonata de Prokofiev, una sonata de Debussy i el súbito per violí piano de Lutoslavski. Són dos músics increïbles, a petit format són impressionants. Ja van venir fa un any i mig, també, que van oferir dos recitals, un darrere l'altre, de 90 minuts per a Alemanya, que va ser increïble. I això dona unes ales a l'alumnat i als estudiants que sentir aquests intèrprets en directe i tan a prop, doncs els hi, la intenció és que puguin enriquir-se d'això i que tinguin encara més ganes de tocar els seus instruments, perquè realment arriben amb una sensibilitat i amb una delicadesa increïble. La Sou Yung-Yun és una violinista molt reconeguda a nivell mundial, podem dir que és de les 10 millors violinistes del món, i està aquí Sant Cugat. Tenim una relació fantàstica amb ella, la volem continuar cultivant i llavors doncs estem encantats que vinguin i ens ofereixin la seva música.
Hem de dir que aquest és un concert previst per al dia 10 d'octubre, és a dir,
sí, demà a les 8 a l'Aula Magna. Us haig de dir que aquest concert, les entrades estan exaurides, uh-huh, i que es van esgotar en 6 hores. O sigui, els van posar, diguéssim, no a la venda perquè són gratuïtes, però a disposició de tothom, i en 6 hores van desaparèixer del formulari de Google, i la veritat és que 100 persones doncs estaran gaudint d'aquest concert a la Magna.
Doncs aquest concert que demà està previst que comenci a partir de les 8 del vespre. Anem amb la segona de les opcions d'aquest cicle, un segon concert que l'il·lustrem d'aquesta manera. De moment no el podem escoltar. Sí. Bueno. Un segon concert que també arriba aquest mes d'octubre, serà la setmana que ve, no? Doncs em sembla que sí, mira, sona així. Anem, Roger, per aquest segon concert que dèiem que tindrà lloc dimecres que ve, no?
Sí, dimecres que ve, a les 8 també, a l'Aula Magna, i està protagonitzat per la Mireia Tarragó i l'Olivia Zauch. És un duo de veu i piano, i ens oferiran un programa entre Espanya i Argentina, amb obres de Matilde Salvador i diversos compositors espanyols i argentins. És un programa molt, molt íntim, i que està una mica a cavall entre la música culta i la música folklòrica, i la Mireia Tarragó, santcugatenca també, que viu a pocs metres del conservatori, ens oferirà aquestes peces delicioses amb l'Olivia Zauch, que ella viu a Suïssa, i es troben per poder muntar aquests programes.
Doncs aquest serà el segon dels concerts d'aquest cicle. Repetim que serà dimecres que ve, a partir de les 8 també, a l'Aula Magna del Conservatori. I hem d'anar pel tercer dels concerts, perquè també us hem d'explicar alguna coseta. Vinga. Aquest tercer concert per als amants de la guitarra,
sí.
No?
Sí, sí, és un recital de guitarra del Jaume Torrent, reconegut guitarrista català, que ofereix un concert d'obra pròpia, en el qual tindrà tres parts. Una dins de l'obra Puntus contra Puntus, d'obra seva, i que l'ha titulat d'aquesta manera. Després hi haurà una part més relacionada amb la música romàntica, sí? I després vol també presentar amb nosaltres doncs una obra, diguéssim, una suite, que d'ell, i que bé, que amb el seu talent i el seu virtuosisme engrescarà a la sala amb la guitarra, i tant.
Hem escoltat, Roger, la seva guitarra, i ara escoltarem el mateix Jaume Torrent que ens parla. Vinga.
Soc Jaume Torrent, acadèmic de número de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Guitarrista, compositor, guitarrista des del punt de vista d'intèrpret, tinc una trajectòria internacional doncs, important, continuada, i com a compositor també. Aleshores, són les dues vessants més destacades de la meva activitat musical i artística. La idea de compondre aquestes 24 fantasies romàntiques en totes les tonalitats majors i menors sorgeix d'una reflexió que des de ben jove em vaig fer respecte de la mancança que en la literatura guitarrística hi ha hagut d'obres de caràcter romàntic. És a dir, el romanticisme com a tal, el romanticisme que defineixen els grans compositors com puguin ser Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, etc., no té una representació significativa dintre del que és el repertori.
Doncs en Jaume Torrent, a banda de presentar-se, doncs argumentava en aquesta composició, no?, aquesta feina, aquest treball que ell ha fet.
Sí, sí, com heu sentit, ell es presenta com a guitarrista i compositor, i per tant ell ha investigat el que seria el repertori, evidentment com a guitarrista de la guitarra, i l'ha transformat en el sentit de l'ha emulat, ha volgut situar aquests repertoris en les diferents èpoques, i això és genial. És una cosa
aquest concert de Jaume Torrent està previst per al dia 21 d'octubre?
No. Aquí, Carme, fem un salt, ens anem el 21 de gener. Val? Ara fem dos concerts, aquest que us deia de la Sou Jung, que és aquest divendres, el dia 10 i el dia 15 d'octubre, i després fem un salt el 2026, a principis, el 21 de gener.
Val.
Sí, i després el següent és el 6 de febrer que ara presentarem.
Doncs anem per al quart concert. Bé, Roger, arribem al final d'aquest cicle amb aquest quart concert que ara ens avançaves que serà per al 6 de febrer.
Sí, aquest concert és el concert més cambrístic a nivell formal, segle XIX, amb un piano trio. Un piano trio vol dir una formació estàndard en el qual doncs, hi ha un piano, evidentment, i després un violí i un violoncel. I aquest grup és l'Elix Trio, format per la Paula Belunzunegui, el Jaume Angelès Fiter, que és santcugatenc, almenys va viure un temps a Sant Cugat, i el Iago Domínguez, violoncel. I ells ara estan vivint a Suïssa, estan treballant a Suïssa, però venen a oferir concerts a Catalunya i ens visiten a Sant Cugat, també.
Mira que bé.
Sí.
Doncs hem repassat aquests quatre concerts, aquest cicle clàssica a la Magna.
Clàssica a la Magna, sí.
Clàssica a la Magna. Comenceu forts i teniu tot un curs per endavant. No?
Sí, sí, sí. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè són coses que van apareixent noves i després dir-vos que podeu adquirir, o adquirir no, perdoneu, perquè són gratuïdes, podeu aconseguir les vostres entrades. Tenim un aforament de 110 cadires a l'Aula Magna, no és molt, però si ho feu amb temps podreu disposar-ne. El link, el site que hem fet per l'ocasió, Clàssica la Magna, i que sortirà publicat doncs, tant a les xarxes socials del centre com poder, doncs, a altres mitjans de comunicació santcugatencs. I si no, doncs, ens truqueu a l'Escola Conservatori, ens envieu un mail i us els fem arribar de seguida.
Doncs avui hem intentat fer un petit tastet del que podran trobar en aquests diferents concerts del cicle que avui ha servit per iniciar el curs en aquest espai,
sí,
no?
Sí, sí.
Que teniu
que
el programa.
I que continuarem col·laborant durant aquest curs.
Correctament. Doncs moltíssimes gràcies, Roger Roca.
De res.
Que vagi molt bé el curs. En continuarem parlant i m'imagino que ens tornaràs a visitar algun altre dia.
I tant. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
La temporada de bolets ja ha donat el tret de sortida i ja hem pogut veure boletaires per la muntanya i cistells plens d'aquest producte típic de la tardor. Avui us en parlarem de cuina de tardor i també de bolets, però ho farem amb una persona que tots coneixeu, però per un altre producte, no exactament els bolets. Eric Barbero, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Benvingut al Faves Comptades. Ens fa il·lusió tenir-te amb nosaltres per parlar d'un producte que jo deia que no et coneixen gaire, no?, pel tema dels bolets.
Bueno, la veritat que no gaire, perquè sempre sí que és veritat que ens relacionen amb el tema de la mel, el polen, els productes derivats, però sí que és veritat que bueno, sempre dic el mateix, la meva segona passió, o la primera potser, és el tema dels bolets.
L'Eric Barbero és sinònim de mel vida, o sigui, normalment la gent et coneix per ser productor de mel, i avui vens al programa a parlar precisament de bolets i d'aquesta afició que tens, que d'on prové, quin és l'origen?
Bueno, diguem que jo sempre m'ha agradat molt anar al bosc. Bueno, com ja sabeu, soc fill de Sant Cugat i de la Floresta, i bueno, sempre pues, anàvem al bosc, jo amb el meu avi, amb el meu pare, i sempre m'ha agradat, inclús sol. Jo als estius me'ls passava sol anant a buscar cosetes pel bosc. M'agrada molt tot el tema que sigui autoconsum i sobretot el tema d'agafar aquests regals, no?, que ens ofereix el bosc de Collserola, en aquest cas, com poden ser els espàrrecs a la primavera, com poden ser les cireretes de pastor, bueno, i els bolets, per suposat.
Clar. I tu recordes quina edat tenies quan vas començar a caçar bolets? Quin és el record que guardes d'aquella primera experiència?
Ostres, pues jo crec que vaig aprendre abans a agafar un rovelló que a caminar. Perquè ja, jo recordo que ja potser anava a quatre potes i ja anava a buscar cosetes pel bosc. D'aquí també, pues, bueno, la meva passió per les abelles, no?, diguem. Perquè, bueno, pues, observar la natura. I, bueno, sí que és veritat que temps enrere, estic parlant de temps del meu avi, jo ara tinc 41 anys, sí que hi havia molta més abundància. A veure, sí que és veritat que els boscos també eren més joves, i, bueno, hi ha certs bolets que els agraden més als boscos joves, no? També, òbviament, aquests darrers anys hem patit un estrès hídric que també ha causat mella, no?, en tot el tema de la humitat relativa, de l'ambient, perquè sí que és veritat que el bolet és molt capritxós, no? Li agrada, pues, sortir en determinats llocs en determinades circumstàncies.
T'agrada collir-los, però també t'agrada cuinar-los?
M'encanta, sens dubte. Soc bon menjador i no m'atreveixo a dir que soc bon cuiner perquè soc una mica humil, però sí que és veritat que el bolet és un producte molt agraït. En aquest cas, aquí a la Serra de Collserola, S'agafen, com a molt, tres o quatre tipus de bolets comestibles.
Vale?
O que jo és el que utilitzo. Pues mira, en primer lloc, ara de cara, normalment a mitjans d'octubre, finals d'octubre, principis de novembre, comencem a trobar Craterellus lutenses, val? Que és el nom comú, és el camagroc, típic camagroc, no? Que té la puteta groga i el cap marronós. I també sí que és veritat que una miqueta més endavant, després de bastantes pluges, també trobem el Craterellus cornucopoides, que és la trompeta de la mort. Mm. O sigui, hi ha bastants tirant a molt, sobretot l'any passat i aquest. Vale? Sí que és veritat que quan no plou, quan ha de ploure, ara portàvem 4 anys gairebé que jo no veia ni una trompeta de la mort. Ara sí que l'any passat va ser un any molt bo i aquest any pinta bastant bé, també. Mm. Llavors, a l'hora de cuinar, el bo que té aquests dos bolets és que són uns bolets que són molt versàtils, no? Peguen amb moltes coses, combinen amb moltes coses i, sobretot, el seu procés, o sigui, com es pot guardar, com es pot emmagatzemar, no? Diguem que aquestes dues varietats permeten sotmetre's a una deshidratació i llavors tu els pots deixar en un potet de vidre i, bueno, pues els pots rehidratar i, bueno, per exemple, per mi el plat top de trompeta de la mort i de camagró, que és un bon arròs de muntanya, pues, amb gust a coixerola, no?
Ostres, no t'avancis, Eric, perquè hi ha qui també en sap de cuina, ens pot parlar segurament també dels bolets, i crec que el coneixes bé, és el Nacho Ballesta, director de
l'agència... Ui, el Nacho sap molt més que jo de cuina.
El tenim via telefònica, el director de l'Agència de Comunicació Gastronòmica de Foodtellers. Nacho, molt bon dia.
¿Qué tal? Buen día, Carme. Hola, Eric, ¿cómo estás?
Hola, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
Bé, doncs aquí estem compartint aquesta estona en plena temporada de bolets. L'Eric ja ens estava mostrant els seus coneixements. Ja sabíem de la mel, però no en sabíem tant dels seus coneixements sobre els bolets. I ara ens estava explicant, doncs, què és el que podem trobar a Collserola i d'on li ve a ell aquesta passió que té per collir-los.
L'Eric és una... Bueno, a part de que són molt bons amics i companys, però és una meravella anar amb ell pel bosc. Ara us estava escoltant i és que realment és així. O sigui, és una persona que vas amb ell i de sobte agafa una planta, una flor, un no sé què, i et diu, mira, això és citronella, mira, això és no sé què. Recordo un dia que estàvem per allà on té les abelles i deia, mira, això és citronella i això són ortigues, veus? La natura és... sàvia, et posa el que pica i el que cura al costat un de l'altre, saps?
Que bé.
Sí, és una persona, en sèrio, que és un pou de sabidoria amb lo jove que és i bueno, ja cuinant sap, ja cuinant sap perquè compartim fotos del que fem i per això he pensat que era la persona idònea per parlar-nos de la cuina de la tardor, no? Que és el que estem ara, ja de parlar de bolets.
Mm-hmm. Serà una bona temporada aquesta. D'entrada, jo crec que els primers cistells que hem vist anaven ben farcits, eh? Jo us he de dir que ja he menjat rovellons, uns senyors rovellons, sí. I boníssims.
Pues sí. pinta molt bé, no, Eric?
Sí, aquesta temporada, sens dubte, és un goig. Sí que és veritat que ara... Bueno, primer de tot, gràcies, Nacho, per lo de joven.
Vale?
I, bueno, sí que és veritat que aquest any és un any excepcional a nivell, sobretot, Lactarius Delicius, val? Que, bueno, és el típic rovelló. Sí que és veritat que jo dono ànims perquè tothom intentem aprendre's aquests noms, perquè aquests noms són científics i és la nomenclatura científica i llavors tu dius un Lactarius Delicius i t'entenen aquí a Rússia i a Japó, val? I per què? Perquè sí que hem de tenir molt en compte el tema de les intoxicacions, vale? En època de tanta abundància és molt bo perquè omplim el cistellet per ús familiar o per ús personal, però també hem de pensar que si surten molts rovellons, també molts cops surten molts dels altres. I normalment, als anys que hi ha tanta abundància, pot passar que hi hagi més intoxicacions, ¿vale? Llavors, animo a que sempre s'ha d'anar amb algú que sàpiga de bolets i sempre hi ha algú que sap més que tu, sempre, per molt que sàpigues, i sobretot tenir molta consciència amb això, no? No menjar per menjar, simplement, o sigui, mirar bé quin és quin, perquè l'exemple que ha posat el Nacho és aplicable a tot. Amb els bolets passa el mateix. Hi ha el bolet bo i el bolet dolent, i són molt similars, vale? Molt similars, i normalment creixen junts. Llavors, sobretot amb el ou de reig, i que és la amanita del César, vale? La cesària, que es diu, i la amanita faloides, vale? Aquí estem parlant de paraules majors. La faloides és mortal, vale?
Sí. Escolteu una cosa, no ens queda massa més temps, tenim 3 minutets escassos. Sí que m'agradaria, Nacho, que ens recordessis un parell o tres de receptes molt ràpidament que puguem fer amb bolets.
Amb bolets, mira, jo havia seleccionat 3. La primera, un bon arròs de muntanya amb ceps i botifarra, vale? Que és un clàssic que es combina i combina molt bé la intensitat del bolet amb el punt de greix, no?, i saborós de la botifarra, i lògicament amb la resta, amb l'arròs contundent, aromàtic, no?, li podem afegir una branqueta de romaní, per exemple, per acabar-ho d'adobar. Ara ens entrarà la gana a tots, eh?
Sí.
Un estofat de vedella amb rovellons i vi negre, no?, un guisat tradicional de cullera, no?, amb una bona carmelosa, cuina de xup-xup, que és el que ens agrada i el que ens agrada tot, una bona recepta per un diumenge d'aquests que comença ara a ploure i de més. I després algú senzill, al final els bolets també són molt senzills de fer, no? I una bona truita, per exemple, amb uns rossinyols, amb ceba, si volem elaborar una miqueta més, amb una cebeta confitada i de més. Però això és meravellós, senzill, deliciós, i bueno, i una truita que al final poses en valor la textura i un gust molt suau, no?, de lo que són els rossinyols, que és un bolet, pues, bueno, molt més agraït també, molt arrodonit, etc.
Eric, la teva especialitat era l'arròs de muntanya?
Bueno, i tinc una altra. Aprofito. Vinga. Carme, un minutet. Res, 20 segons. Mireu, i producte de proximitat. Aquí al bosc de Collserola, per moltes zones, surten macroletiotes procederes, ¿vale?, que és el típic parasol. ¿Vale? Sempre recordeu-vos que té que tenir més de 10 al sombrero, el sombrero ha de tenir més de 10 centímetres de diàmetre, i l'anell ha de ser mòbil. Amb això feu unes bases de pizza que està de rechupete, ¿vale?
Ostres. Molt bé, doncs escolta, ens ho anotem. Avui hem parlat de bolets i continuarem parlant, perquè la temporada justa, com qui diu, acaba de començar i ens donarà per algun dia més. Nacho, Eric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda a Menja't la vida. Què tal?
Bé.
Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
Doncs bé, amb projectes, bueno, com sempre, no? Fent mil coses. Tot i que he de dir, i així també ho llanço per fer reflexió, que estic començant com a triar, no? O sigui, fas mil coses, però això al final també passa factura, no? Llavors és com, bueno, anem a reordenar una mica tot això que estem fent.
Sacseig, eh?
Sacseig.
Escolta,
d'una de les coses que sí que t'hem de felicitar i que a més hem anat seguint és que finalment ha acabat la prebenda del llibre, sí, que es va aconseguir més que aconseguir l'objectiu i ara ja estarà, suposo que si no aviat, estarà ja per imprimir el teu llibre.
Sí, ara mateix, bueno, gràcies. Gràcies a totes les persones que l'heu comprat, que a més m'han enviat un llistat d'on s'enviarà, no? I he al·lucinat, perquè, clar, no només es queda aquí a les Terres de Lleida, sinó doncs, que se'n va cap a Barcelona, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Madrid, Alicant, Cantàbria, a Galícia i fins i tot a Austràlia. O sigui, que estic al·lucinant.
Què dius? Ai, que mira, m'esborrono.
O sigui, estic molt contenta. Llavors, bueno, vam arribar a l'objectiu abans que s'acabés aquesta campanya de preventa. El dia 30 de gener es va acabar la preventa i, per tant, ara ja estem en l'edició. L'edició, en acabar de maquetar tot el que faltava del llibre per ja fer la seva impressió i doncs, tenir-lo disponible cap a finals de març, principis d'abril.
Ja queda menys a la mesa impressions de Naila Martínez. Per tant, ara ja no podem fer compra de prebenda,
sí,
o sí?
Es pot continuar comprant i un cop es faci la impressió, doncs d'entrada ja l'editorial ens ha dit que es podrà comprar a través d'Amazon, de Fnac i de la seva pròpia pàgina web i ara jo mateixa estic contactant amb, que està molt bé comprar online, però a mi m'agrada la proximitat i per tant doncs estem contactant amb llibreries que vulguin doncs tenir algun exemplar també per vendre, doncs que sigui de proximitat.
Has pensat si faràs la presentació a algun lloc concret?
No l'he pensat encara.
Però ho faràs.
M'ha fet pluja de... O sigui, m'han arribat ofertes per fer presentació i sí, faré presentació segur. He de dir que tot això em va una mica gran, Pili, no? O sigui, jo he fet xerrades, però al final és un llibre, no? És com... Sí, val, parlo d'alimentació, parlo d'emocions, parlo de nutrició, però clar, fer una presentació d'això, d'un llibre, me queda com una mica lluny. Però vaja, m'hi llançaré, clar que sí.
Ai, que guai. Per Sant Jordi també estaràs, suposo, firmant llibres? Ho has pensat?
Doncs m'ha arribat també la idea, però ja et dic que estic una mica... Estic molt verda amb això dels llibres. Doncs aquí
serà
també.
Perquè serà el primer any de la verdor. No preocupis que ja madurarà, perquè segur que tindrà molt recorregut doncs, aquest i els futurs
doncs
llibres.
Estic contenta perquè el fet de que es vengui, o sigui, de que surti l'exemplar físic doncs això a principis d'abril, doncs fa que doncs a l'abril tenim Sant Jordi, no? Jo he estat molts anys, recordo perquè no ho sàpigui, no? Jo vaig estar treballant a la biblioteca d'Almenar del meu poble durant uns anys, per tant, he estat envoltada de llibres, he estat organitzant Sant Jordis i presentacions de llibre, no? I ara està a l'altra banda, doncs em fa especial il·lusió i, per tant, doncs a mi m'encantaria fer una presentació i signar els llibres per Sant Jordi, sí.
I després fer roda, no? Clar.
Sí, m'encantaria.
Ai, que xulo. Molt bé. És veritat, és que a veure, Laila... Tens un recorregut brutal. Ets com una reina Mides, no? Que tot allò que toques ho fas daurar. És daurat, al final, eh? Ho fas créixer.
Bueno, hi poso il·lusió, no? Sí. I les coses que em motiven, la veritat és que m'hi deixo la pell, que dic.
Parla'ns una mica de A la mesa impressiones, sí. Què hi trobarem i què és el que et va motivar a escriure'l.
Val, a la mesa impressiones hi trobarem és una guia, no és un llibre de començar-lo avui i acabar-lo la setmana que ve, és una guia que ens ha d'acompanyar en el creixement dels nostres fills i filles, val? És una guia doncs, que parle de com ens relacionem amb l'alimentació, més enllà dels aliments, i després cada capítol doncs, va repassant com es relacionen amb l'alimentació depenent de l'edat, no? I depenent del desenvolupament, ja no nutricional, sinó del propi desenvolupament del cervell, no? I de com es relaciona el nen o la nena amb l'entorn, amb l'alimentació, amb ell mateix, no? Doncs va desenvolupant l'autonomia i això es veu reflectit també a l'alimentació i a les taules. Per tant, doncs el llibre comença parlant de l'inici de l'alimentació complementària als 6 mesos, no? I aquí sí que pel meu compromís també amb les famílies que inicien l'alimentació complementària, doncs, a part de parlar de com es relacionen, doncs, també dono pinzellades de què oferir, què no oferir, no?, d'aliments, perquè en un inici pensàvem de no parlar d'aliments, perquè ja tenim moltes guies i molta informació, però vaja, una petita guia crec que hi havia de ser. Després ja passem de l'any als 3 anys, on aquí parlo bastant d'aquesta autonomia, no?, que comença a adquirir el nen o la nena, la neofòbia alimentària, no?, i com treballar-ho, que és normal que no quan acudia al servei de pediatria, o sigui, fer aquest acompanyament. Després passem, doncs, dels 3 anys als 6 anys, no?, que és una etapa bastant també de crisis i que si fem un bon acompanyament, doncs al final els nens i nenes tindran una bona relació amb l'alimentació. I després ja passem, doncs, a l'etapa dels 6 als 12 anys, on dono, doncs, això, aquest acompanyament ja quan les bases, no?, i els hàbits, doncs, ja se creen, no?, s'estableixen, i també, doncs, tots aquells missatges que comencen a arribar als nens i les nenes cap als 9, 10, 11 anys, no?, i que tenen més relació ja no tant amb el que mengen, sinó també amb el seu propi cos, no?, i una mica com fer aquest acompanyament. I per acabar, amb un altre capítol de revisió de les nostres pròpies motxilles. És a dir, fer tot aquest acompanyament és molt dur, perquè hem de trencar amb motxilles, no?, que nosaltres portem, missatges que portem arraigats, i que moltes vegades ho volem fer diferent, però no podem, perquè ens arriben aquells missatges intrusius, no? És que inclús a mi, jo sempre explico una anècdota, Pili, que és, jo recordo, clar, vull dir, jo he estudiat nutrició i és que ja no només és que ho vulgui fer diferent, no? És que sé que hi ha una base científica i una evidència. Jo recordo la primera nit que el meu fill gran, amb un any i mig, no va voler sopar, no? I jo, la meva part racional, la teoria era, doncs, si no vol sopar és que no té gana i se'n va a dormir i ja està, però de repente acudia a mi, com se n'ha d'anar a dormir sense sopar, almenys un got de llet, no? I eren missatges intrusius que els havia d'estar pagant contínuament, no? Perquè són missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida, o bé perquè ens els han dit a nosaltres, bueno, això en parlem un altre dia, no? Però,
d'acord, sí.
Però que és important també, creia que era important aquest capítol per fer una revisió nostra. I després, doncs, tenim un apartat d'eines i recursos, jocs que podem fer, doncs, per que els nens i nenes mengin o tastin aliments, jocs que podem fer també nosaltres per revisar-nos si tenim angoixes, no?, entorn a l'alimentació. Hi ha un apartat que hi ha menús, però que són menús que no és per seguir-los al peu de la lletra, no són menús màgics, val?, sinó recursos que ens poden servir de guia. I després, per acabar, hi ha algunes receptes. No totes les que m'haguessin agradat, però hi ha un límit de pàgines i em van dir, Naila, t'has passat amb el manuscrit. I no podem posar tantes receptes. I, bueno, al final, el que vull és transmetre el manuscrit. Em preguntaves, no?, per què? Quina és la raó d'escriure aquest llibre? Doncs perquè, com deia ara, tenim molta informació, moltes guies del que hem de menjar, del que no hem de menjar. Jo crec que ho tenim com molt clar, no?, què hem de donar i què no hem de donar, o què hem d'oferir i què no hem d'oferir als nens i nenes, però després, a davant, tenim un nen o una nena amb un cervell que pensa d'una forma, que actua d'una forma, i que moltes vegades, doncs, no és tan fàcil, no? No, sí, ja sé que li he de donar verdures i que no li hauria d'oferir galetes. Ja, però això, en la vida real, com ho gestionem, no?, amb els aniversaris, els padrins, padrines, tiets, amics, el parc, no?, o sigui, com ho gestionem això? I per tant vaig dir, ja era la línia amb la que a través de les meves xarxes estava començant a divulgar, en aquesta flexibilitat, en aquest treball més emocional també, no?, de l'alimentació, i vaig dir, doncs, per què no plasmar-ho en un llibre i poder-ho, doncs, poder donar aquesta guia a les famílies.
Doncs a la Mesa Impressiones, que encara el podem aconseguir, ara ja sabrem segur 100% que el tindrem, sí, en físic, a my-nutricionist trobareu l'enllaç, encara el tens allà, eh?
Sí.
Encara el tens a la teva, al teu link, perdó, al teu Instagram. Sí. Naila, gràcies per ser-hi, fins la setmana vinent.
Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
La ràdio amb samarreta.
La informació més propera a tu.
I la millor música.
La ràdio amb samarreta.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va d'embolicar regals. Fa temps vaig veure una pel·lícula que em va quedar gravada. No recordo el nom ni quan la vaig veure, però em va impactar. Era la història d'una família amb pocs recursos que per Nadal o qualsevol celebració es feien regals senzills, però plens de significat. Li donaven molta importància a embolicar amb molta cura els paquets i posaven tanta ànima que emocionava. Cada paquet era una petita obra d'art. I cada any intentaven superar-se amb idees noves per sorprendre. El més bonic per això era veure com abans d'obrir res ja hi havia màgia. L'embolcall ja feia somriure i els ulls començaven a brillar. Aquest primer instant, això ja era el regal en si mateix. No hi havia cap joguina cara ni cap regal d'aquells que brillen a l'aparador. S'intercanviaven detalls fets amb les mans i amb temps, com fulles seques cosides en fil daurat, galetes casolanes amb la recepta escrita en un paper de pergamí, o pots de vidre pintats que dins hi havia herbes aromàtiques per fer infusions. I no sé per què, em va venir el record d'aquesta pel·lícula i em va fer pensar. És veritat que quan fas un regal és molt important el que hi ha dins, però com ho presentes també diu molt del que hi poses de tu. Estàs regalant el teu temps i això és or pur. Mira, a mi m'encanta embolicar regals. Triar el paper, el llaç, posar-hi un toc personal, encara que sigui un detall petitó. I he fet una llista d'idees que et pot anar bé. Idees per embolicar paquets i que pot crear el moment màgic d'emoció. Pren nota. Pots fer servir papers reciclats o pàgines de revistes, mapes antics, partitures o diaris vells. També cordills, llanes o retall de robes que ja no fas servir. També pots fer etiquetes fetes a mà, amb dibuixos, amb segells o collage. I també pots fer missatges. O pots escriure pistes amb un paper com si fos un joc de descoberta abans d'obrir. Un cop comencis, deixa que la teva creativitat es posi en acció. Pensa-hi, perquè de vegades el veritable regal no és el que hi ha dins, sinó tot el que hi poses abans d'obrir-lo. T'animes a fer un regal embolicat amb ànima?
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants de pots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat. L'obro i surt una petita espurna que em diu per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca. I per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees, perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees o una capsa o un pot, però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
L'hivern va matar una planta. Estiu, carretera i manta i vent.